CDT comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Fernando Polo.
Ah, deixem-lo pel diari, Bernat, home, que han de pagar un euro.
Ah, sí?
Home, que han de pagar un euro.
De seguida arribarà el Fernando Polo, que entenc que amb el tram final boig de partit han de canviar portades, titulars i refer el diari, en aquest cas a Mundo Deportivo. El que farem nosaltres serà analitzar, començar a analitzar aquest empat a gols, 4-4. No és la primera vegada, per cert, que Barça i Villarreal empaten a 4 en aquest estadi.
2000-2001, sí.
Sí, senyor. És un resultat que sembla que en aquest camp doncs hi té tirada. Analitzem aquest 4-4 en aquest tercer temps de la TDT i, com sempre, comencem amb les conclusions del Ricard.
M'agrada. Tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
Ricard Torquemada, recuperat d'aquest tram final...
Home, la veritat és que el partit d'avui riu-te'n tu de qualsevol atracció de PortAventura, eh? Perquè ha estat una bogeria.
Som-hi. Què t'agrada?
Mira, m'he volgut quedar amb una cosa que m'ha agradat, que potser no ha estat transcendent en el partit, que és el pas endavant de Malcolm a la primera part. A la segona part no ha estat tan bé, li ha costat més, jo crec, que acabar el partit amb condicions físiques, diríem que a nivell del que reclamava el partit, els últims minuts, s'ha equivocat en alguna presa de decisió, però m'ha agradat no només Malcolm, sinó la decisió de Valverde d'obrir a Malcolm, no? Contra defenses de 5 el Barça ha patit últimament, i avui el Barça ha jugat amb un extrem tot el partit, amb Malcolm obert a la banda. Quan juga Dembélé també juga per dintre, com Coutinho, però en canvi Malcolm fa la sensació que és l'únic extrem pur que considera Valverde, i ha obert la banda, i això el Barça la primera part li ha generat moltes possibilitats d'atac, amb Sergi Roberto per dintre, amb Malcolm per fora, ha pres molt bones decisions als metres finals, com alliberat de pressió, com si vingués amb la inèrcia del derbi, i això ha fet que estigués relaxat fins i tot en l'actitud, a l'hora de prendre decisions definitives, la passada amb la dreta Coutinho, el cop de cap del 0-2, moltes aparicions a l'espai, a la segona part, en canvi, s'ha desdibuixat més, però no és un problema de Malcolm, ha estat un problema de l'equip, que ha estat incapaç de generar des del futbol col·lectiu oportunitats de gol fins l'últim assetjament del gol de Messi. Bé, la pilota aturada, el gol de Messi i el córner de Suárez, són dues accions a pilota aturada. Ell, però, ha traçat desmarcades també des de l'esquerra en profunditat, Messi l'ha trobat, no ha estat tan fi a l'hora de prendre decisions adequades a l'última passada, recordem que Messi li ha retret aquella rematada que ha acabat ell, però ha continuat donant profunditat al Barça a la banda, amplitud i profunditat, i aquest és un principi que, tot i que la davantera del Barça amb el Barça Valverde no està destinada a buscar amplitud i profunditat, perquè la profunditat és d'Alba o dels laterals, està bé que de tant en tant el Barça canviï alguna cosa i li doni aquest matís, i crec que això li ha donat a Malcolm energia per fer aquest pas endavant, que potser s'ha quedat amb mig pas endavant perquè ha començat millor del que ha acabat, i sempre et quedes amb les sensacions finals de cara al pròxim partit. Tot i això, tot i que crec que no passarà per davant de Dembélé, crec que Malcolm ha aprofitat aquests minuts que ha tingut amb l'absència del francès per caminar. No ha fet un pas molt gran, però ha fet un pas interessant que demostra que és un jugador que al Barça li pot donar coses mentre creix, si és que el Barça creu que Malcolm pot créixer amb la samarreta del Barça. Jo crec que és un jugador interessant per aquest perfil extrem que Valverde respecta.
L'aportació positiva de Malcolm, potser una dosi més petita de la que ens podíem esperar al principi del partit, però que destaca el Ricard com el que li ha agradat avui. Què t'ha generat dubtes?
Doncs tinc dubtes sobre els moments de caiguda lliure. He tingut la sensació, durant molts minuts del partit, que el Barça queia. I quan dic caiguda lliure, vull dir allò que el Barça va tenir a Roma. O sigui, aquella sensació que van avançant els minuts, que vas veient el que passarà i que ningú no hi posa fre. I això em preocupa, des del punt de vista anímic, perquè aquesta és una qüestió mental. És a dir, el Barça amb l'1-2 ha patit a la part final de la primera part i el Villarreal ha avisat que podia empatar. El Barça ha entrat bé a la segona part, però s'ha trobat el 2-2. I a partir del 2-2, allò ha estat una sagnada i ningú tallava la sagnada. I ha entrat Messi i ha continuat la ferida sagnant. I ha continuat la ferida sagnant. I el Villarreal s'ha posat 3-2 i t'has imaginat que estava més a prop al 4-2. I ha arribat al 4-2. I jo crec que el Barça ha entrat en el partit perquè Álvaro s'ha tornat boig i ha regalat una expulsió, perquè Messi ha tornat a parir-se una falta, com el dia de l'Espanyol, perquè la falta li fan a ell, i no l'hem pogut repassar perquè el partit no ens ha donat temps, però l'ha clavat a l'escaire, a l'angle del porter. O sigui, l'únic espai que deixava Senjo. I aquí sí que ha tingut el Barça el moment mental, que el Villarreal també sabia, i ho havíem dit amb el 3-2, que és un equip que està, que és fràgil mentalment ara mateix i que un cop podia obrir un segon cop. I el Barça no l'ha fet del 3-2 al 3-4, sinó del 4-2 al 4-4. Però hi ha hagut molts minuts de partit on el Barça no ha tanglat la sagnada. I això em preocupa. Em preocupa perquè aquesta temporada no havíem viscut imatges i situacions com aquestes. És veritat que no és un partit de màxima tensió, però tenim tan a prop la Champions. Potser és l'advertència perfecta perquè no torni a passar, però perquè l'equip trobi alguna solució quan vegi això, que la ferida està oberta i que sagna.
I finalment, alguna cosa que no puguis entendre?
Doncs no entenc la desfiguració defensiva sense Piqué. Ja sé que és molt fàcil ara fer causa-efecte. És a dir, Piqué no ha jugat, el Barça ha estat molt fràgil defensivament. I no vull atribuir només a Piqué, perquè també hi ha hagut canvis al mig camp i perquè no crec que els problemes hagin estat només d'Umtiti de l'Anglès. S'ha de confirmar definitivament, més enllà de responsabilitzar-lo, que Umtiti no està en condicions per competir al nivell que exigeix una recta final de temporada. És veritat que ha estat en el perfil dret i això l'incomoda, però se l'ha vist sense espurna, sense agressivitat per anticipar, sense velocitat per corregir, però no és una qüestió només d'Umtiti. L'Anglès ha patit molt amb Chukwueze. Els dos centrals no han tingut les ajudes que necessitaven, ni dels laterals ni del mig camp. El Villarreal ha pogut filtrar passades com la del 3-2 a Iborra perquè el jugador que tenia la pilota ha pogut aixecar el cap, mirar, pensar, i un jugador com Iborra, que no és un velocista, s'ha pogut frenar i tot i això ha guanyat l'esquena. És a dir, el Barça s'ha desfet, per no parlar aquí sí de la responsabilitat a la pilota aturada defensiva de Piqué, que avui hem notat l'absència d'una figura tan gegantina. Piqué governa l'àrea petita des de la posició de lliure a la pilota aturada. Avui el Villarreal ha rematat 3 o 4 corners perquè Umtiti no ha estat al nivell d'autoritat de Piqué. És a dir, que sabem que el Barça, quan Messi no hi és, pateix, però que a vegades no donem valor el valor que mereix a Piqué, que quan va el vehicle i no es perd minuts, ningú repara i contempla sobre la seva importància. Més enllà que avui el que ha passat no és una qüestió de que hagi faltat Piqué, és una evidència que el Barça sense Piqué es defensa pitjor.
I avui et faré un bonus track en forma de pregunta, però si vols me la contestes més endavant.
Ok.
Saps que jo tinc una preocupació i fixació, gairebé diria obsessiva, en la Copa Linde Deseada, que és la que volen tots els culers, que és la Champions, i el partit d'avui, a una setmana de Manchester, la pregunta seria: et genera una preocupació afegida?
La respondrem després?
Com tu vulguis, sí, després. Així penses millor l'argument.
Vinga.
Les conclusions del Ricard després d'aquest empat a 4 in extremis. Ha salvat un punt al Barça a l'estadi de la Ceràmica. Amb ell i amb la resta de companys comentarem aquest empat i el partit en la prèvia ja del que serà el gran partit decisiu de la Lliga, el Barça Atlètic de Madrid, de dissabte que ve a 8:45 al Camp Nou. Han sortit els entrenadors, Sònia?
No, encara no. Ningú aquí a la sala de premsa.
Algun jugador a la zona mixta, Marta?
Tampoc, encara no s'ha obert la porta al vestidor.
Doncs ja tenim les posicions preses. Nosaltres continuem de seguida.
Us parla en Coco. Benvinguts a una missió secreta. Nom, Street Mission. Lloc, PortAventura World.
Prepara't per descobrir Street Mission, la gran novetat de PortAventura World. Entrades més hotel des de 65 euros i un dia Ferrari Land inclòs. Consulta en les condicions a PortAventuraWorld.com.
3, 2, 1. Comença la teva missió.
Avui a casa nostra saludem el Toni Freixa, que, com sabeu, va ser directiu del Barça i candidat també a la presidència del Club Laurana en les eleccions del, ja no recordo l'any, 2014. Toni, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Era el 2014, oi?
Era el 2015, però és igual.
Ah, el 15. Correcte.
És que passa molt ràpid el temps.
Bé, han passat 4 anys, sí, o 5, any. És igual.
Bé, avui parlem de futbol, no d'eleccions. No sé, al final...
No saps per on començar, oi? No,
bé, sí, començaria per... Quina és la sensació amb la que et quedes ara, quan han passat 15 minutets del final del partit? d'alegria, de ràbia, de... en fi, d'estupefacció. Com et quedes?
Home, em quedo amb que hem vist un partit boig. Jo diria que hem vist tres partits amunt, no? Una arrencada molt bona, prou bona del Barça, almenys molt efectiva, malgrat que el domini del joc no era evident, però sí que molt efectiva, que ens ha permès posar-nos 0-2 i aparentment havia de ser un partit còmode, i que a poc el Villarreal ens ha anat prenent el número i li ha donat la volta al marcador, ha dominat el partit i, com deia el Ricard, el Barça amb caiguda lliure. Aquest seria el segon partit i el tercer i últim, aquesta rebel·lió final, no? Si es pot fer servir aquesta expressió, de Messi i de Suárez, amb l'expulsió d'Álvaro, evidentment, que també ha facilitat les coses, i aquest esperit competitiu del Barça, que malgrat porta 10 punts d'avantatge a la Lliga, doncs no es vol deixar punts i intenta capgirar un partit que el tenia totalment perdut, i per això, si em preguntes per la sensació final, doncs és una sensació d'una certa satisfacció per la capacitat competitiva de l'equip i per no voler donar un partit per perdut, malgrat que el partit ha deixat símptomes realment preocupants en totes les línies, diria, en general, no només amb la línia defensiva, sinó també la línia de construcció de joc quan el partit estava còmode per dominar-lo, i també amb l'escassa producció ofensiva fins la part final de la segona part, perquè tota la resta de la segona part pràcticament no s'ha fet res, no? Però jo sóc optimista i em quedo amb la part final.
Aquests dubtes, o aquests que acabes de tu explicar en totes les línies, i potser especialment avui centraríem en la defensa, et preocupen especialment davant dels dos grans partits que venen, Atlètic de Madrid i Manchester?
Bé, no necessàriament, perquè cada partit és una història diferent. Avui jo crec que potser el plantejament del Villarreal amb dos puntes molt ràpids i el fet de que un Titi segurament no té ritme de competició ha facilitat molt en passades molt directes i molt fàcils. El gol d'Iborra és un passe de Morlán, és molt, molt fàcil. El gol de Vaca també és un passe molt fàcil i molt central de l'altre migcampista del Villarreal, i per tant això és una situació concreta del partit d'avui, que jo m'imagino que per partits propers doncs anirà d'una altra manera, i espero que el Barça domini més el joc i no estigui tan exposat.
Toni, és un partit tan estrany que a vegades costa treure conclusions. La sensació de falta de control et preocupa o consideres que és un partit que té un context molt determinat i que hauríem de passar plana?
Sí, és més aviat el segon. El Barça acostuma aquest any a dominar els partits en línies generals i a no passar per ell. No sé quantes vegades a la història, i això vosaltres que teniu totes les dades, segur que ho podeu trobar, al Barça li han remuntat un partit que guanyava 0-2 i li han fet 4 gols. O sigui, jo crec que el que ha passat avui és una cosa absolutament extraordinària. O sigui, no compararia el fet d'avui amb cap partit previ ni amb cap partit dels que vindran.
Mira,
a partir d'ara.
Toni, només existeixen dos precedents en la història de tota la Lliga que hagin passat del 0-2 al 4-2 i hagin acabat amb 4-4. Amb tota la història de la Lliga, dos partits avui, el tercer.
Del Barça i de la resta d'equips
de la Lliga. De la resta d'equips, bestial.
Carai.
És un partit, sí, és un partit absolutament diferent. Què t'ha agradat especialment?
I espera, que un dels protagonistes és el...
Sí, un Villarreal 4, Atlètic 4.
Sí, el recordo.
Del 2008. Va passar una seqüència de resultats com aquesta.
I aquí el Barça també va tenir aquí un empat amb molts gols, no?
4-4, el 2000-2001, sí.
Sí, però sense aquesta seqüència que comentava.
Sí, sí, però és que recordava aquell Barça de Cloyfer, que aquí també va tenir un 4-4. No, perdona, Toni, deia si alguna cosa que t'hagi agradat. Per exemple, què t'ha semblat Malcolm? Bé, la primera part, encara que sí.
Sí, encara que sí, dels dos, vaja, el primer gol és una desmarcada molt bona, també és una errada defensiva del lateral esquerre del Villarreal, però ell aprofita molt bé i finalitza molt bé amb l'assistència de gol a Coutinho, també el seu segon gol, i com a mínim doncs aquesta soltura amb la que ha jugat, no? Que no està acostumat a gaudir de minuts, i avui no deixa de ser un partit important, i ell ha fet un pas endavant, un pas mínimament significatiu, com perquè pensem potser que pot tenir més minuts dels que per ara ha tingut. També m'ha agradat molt la inspiració de Suárez, que crec que ha fet un gran partit, sí, a línies generals, sí, i ha estat molt precís, que és una cosa que sovint Suárez lluita molt, però a vegades li falta aquesta precisió. I encara que sembli una broma pel resultat, Ter Stegen ha estat especialment lluït en determinades jugades que fins i tot haguessin pogut encaixar algun gol més.
El gol de Torre, en canvi, t'ha semblat que era un xurro o que ha xutat amb intenció?
Vol centrar.
Jo tu crec també que creus que centra, eh?
Arriba molt forçat. De fet, l'expressió del seu rostre quan colpeja la pilota és com que, ostres, sí, sí. He arribat tard.
A mi també m'ha semblat.
Però li entra a dins, no? Això també passa amb el futbol, la sort.
La Lliga no hem de patir, però, eh?
No, jo crec que això d'avui és un accident. I, sí, home, són 8 punts. I, a més, tenim l'oportunitat de dissabte pràcticament de sentenciar-la contra l'únic rival directe que ens queda de fer els 3 punts més el gol a veraix, que recordem que el Wanda vam empatar.
El Barça li du 8 punts ara mateix a l'Atlètic de Madrid. Si el Barça fos capaç de guanyar dissabte, serien 11. Avui eren 9, 8, 7 jornades per endavant. Per tant, realment seria complicat escapar-se d'aquesta lliga. Jo no vull acabar sense fer una referència al que comentàvem amb la meva errada inicial sobre el tema electoral, perquè el 2021 està previst que hi hagi noves eleccions, si és que no les avança.
El 2021, el 2021 està aquí molt, Bernat, això.
Dos anys, si és que no les avança l'actual directiva, ah. Que tot pot passar. Jo només vull saber si el Toni Freixa té previst tornar-se a presentar.
Quan arribi el 2021, que falta molt, com diu el Ricard, en parlem.
Us heu aliat avui, no?
Home, és que a mi quan hem parlat del 2021, del 2021 han de passar tantes coses, la Superliga, eleccions... Ui, han de passar tantes coses.
Hi ha un soci del Barça que ja ha anunciat que s'hi vol presentar i que està fent ja actes i campanya, que és el senyor Víctor Font.
Bé, molt bé, doncs respectar-lo segurament deu tenir els seus motius. Jo sóc dels que sempre he pensat que les coses toquen quan es convoquen, en aquest cas quan hi hagi unes eleccions. Qualsevol soci tindrà l'oportunitat de expressar si té la voluntat de presentar-se. I jo, com un soci més, quan arribi aquell moment, doncs ja en parlarem.
Toni, estem molt contents de compartir amb tu una estoneta de la TET d'aquesta temporada, d'aquesta primera temporada, i una estoneta d'un partit tan boig, encara que sigui amb final feliç, amb bon regust. Esperem que aquesta recta final el Barça acabi aixecant títols.
Esperem-ho, jo també molt content de compartir-ho amb vosaltres. Moltes
gràcies.
Bona nit.
Bona abraçada.
Aigües de Barcelona és una empresa que vetlla per garantir l'accés universal a l'aigua de tots els ciutadans. Per això, en col·laboració amb Càritas, la Creu Roja i els serveis socials dels ajuntaments, ha creat el Fons de Solidaritat per ajudar les famílies vulnerables que tenen problemes per pagar la factura de l'aigua. Des que aquest fons es va posar en marxa el 2012, ha beneficiat més de 23.000 famílies. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
Sergi Roberto, entrevistat a Barça TV.
Ha estat una muntanya russa, un partit una mica boig. Sí que és veritat que crec que la primera part doncs, hem començat jugant molt bé, que ens hem posat per davant en el marcador amb un 0-2, i bé, semblava que el partit doncs, seria còmode per nosaltres, ja que el Villarreal està en una situació molt complicada, però bé, ells estan jugant també sortir del descens i ells ja ho han demostrat, han anat a parar el partit, s'han posat per davant en la segona part, i bé, amb un 4-2 a favor seu, doncs ja nosaltres hem anat a per totes i al final doncs, hem aconseguit un punt.
I això que hi ha hagut un moment, Sergi, sobretot després del 4-2 en què l'equip semblava que no trobava el camí cap a porteria, però és increïble. Com ja ha passat altres vegades aquesta temporada, com el camp del Rayo, com altres partits importants, l'equip ha fet dos gols en pràcticament dos minuts.
Sí, al final, com ja dic, nosaltres buscàvem puntuar, ja que sabíem que l'Atlètic de Madrid doncs, havia guanyat. Era important per nosaltres puntuar i al final, més que amb el cor que amb el joc, doncs, hem intentat marcar. Bé, el tercer gol ha estat un golaç del Leo de falta i després un gol de córner en l'última jugada, així que bé, al final el punt doncs ens el gust és una mica més bo per a nosaltres, però bueno, al final ens jugarem tot també el cap de setmana.
Té especial mèrit que l'equip s'hagi sabut sobreposar tot, ho dic per aquests 3 minuts només de temps afegit, amb tot el que ha passat al final del partit sense preguntar-te per l'arbitratge, però té especial mèrit tenir el cap fred en aquestes circumstàncies?
Sí, són moments difícils ja que tu vas a per totes, vas amb tots els jugadors a atacar, el rival doncs està per davant al marcador amb dos gols a favor, intenten que no es pugui jugar al partit, el recull de pilotes doncs no ens donarà la pilota ràpid i tot era molt més difícil, però bé, al final doncs, nosaltres hem intentat posar-ho tot en el terreny de joc i hem pogut aconseguir un punt.
Ja et faig l'última, Sergi. Ens deia Luis Suárez dels micròfons de Barça TV. És la demostració més clara que aquest equip vol la Lliga.
Sí, està clar. Estic amb el Luis, aquest equip vol la Lliga. Ara després també ve la Champions, després la final de Copa, així que nosaltres volem tots els títols en joc, però bé, ara hem de pensar en la Lliga, ve l'Atlètic de Madrid al Camp Nou, així que serà un partit vital per nosaltres, una final, ja que és el rival directe, el tenim a 8 punts i queden 8 partits, i bé, si aconseguim la victòria, doncs serà molt important per nosaltres.
Les paraules de Sergi Roberto a Marc Brau de Barça TV.
Què us poso?
Per mi una estrella.
I per tu?
Jo també una estrella.
Ara estem d'acord.
Estem d'acord?
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Vicepresident Borda.
Déu-n'hi-do, avui es deu haver viscut també el partit i aquest final trepidant de forma explosiva a la planta noble. Avui no deu haver-hi hagut ni formes ni moderació, no, vicepresident Borda.
Bona nit. En un partit així, hi ha uns instants en què tothom perd el que en castellà es diu el decoro. Però ja va bé, sí, hi ha d'haver gols com el
en
de l'Ustra.
En català no sabem ben bé com
no
es tradueix això.
No ho sé, preguntaré al Mario Serra, però diguem-ne... Sí.
Escolta'm, la primera pregunta abans d'entrar en matèria, 40 milions per Chukwueze, què et sembla? Barat o car?
Dependrà del que el venguin, de com el venguin. Si s'han gastat 40 milions d'euros per aquests jugadors... Que...
No, 40 és el que val.
És el que val.
Això ens ha dit el Javi Mata, que per 40 milions a l'estiu és el que val.
Home, ara sí. Demà jo crec que ens ho mirarem d'una altra manera. Jo no ho veig ara mateix pel Barça, però escolta'm, 40 milions d'euros ara és una inversió fàcil pel Barça.
Jordi,
digui'm.
Faltar al decoro es podria traduir com mancar al decor.
Al decor,
mira, al decor. Sí.
Molt bé.
No hauries dit mai això,
No, mancar al decor.
No. I no hi ha una paraula...
No hi ha allò de perdre els estreps, també es diu.
Home, també se pot dir falta de decència.
Mira, el Màrius... el Bàrius, recordeu? El Bàrius, sí. Em diu el decorum.
També.
Ah, doncs mira, el decorum. Està bé.
Sempre aprenem alguna cosa. Bernat, què planteges al Borda, va, avui?
No,
li vols plantejar alguna cosa en concret?
No, al final que has acabat dient que els 40 milions eren...
Que és una inversió assequible. Sí, però ho veu més com a inversió, eh?
Sí, a mi em teniu per això, no?
Jo, sí, clar, per això et fem aquesta pregunta.
Si esportivament doneu l'aval, endavant, 40 milions d'euros amb la possibilitat de després, amb la samarreta del Barça...
Home, té 19 anys.
Per això, si li poses la samarreta del Barça, surt en uns quants partits, ho fa mitjanament bé, i no es provoca per seguir el primer equip del Barça, però en poden treure 15 milions més, doncs podria, endavant.
Saps què li va passar, Chukwueze, Bernat, Jordi? El va fitxar l'Arsenal, com la reglamentació anglesa és tan estricta a l'hora d'incorporar jugadors, ell no jugava un equip professional a Nigèria, sinó una acadèmia, quan va arribar diríem que el moment del formalisme burocràtic i la paperassa, li van dir que no el podien fitxar. I aleshores el Villarreal, que sempre té bons contactes, va dir, escolta'm, el Villarreal pots venir i jugar. Li van fer fitxa per jugar amb el juvenil i amb el Villarreal B, i ha anat pujant esglaó en 2 anys per ser decisiu a la primera divisió. Jo crec que la temporada que està fent, compradors no en faltaran.
Però perdona la pregunta, Rigar, perquè ja sé que no t'agrada gens el mercato, però tu veus a Chukwueze que podria fer la funció d'aquest davanter que es busca, tipus
no,
Jovic?
No. Aquesta no.
Però per qüestió futbolística o per qüestió d'edat?
No, per qüestió futbolística. És un jugador que li agrada jugar de cara. Però sí que el veig, per exemple, una banda. El que passa és que, insisteixo, jo no mica en la línia del que diu el Borda, ens enamorem molt ràpid, sí. I jo vaig tenir, ja ho saps, Bernat, ja ho has dit, amor a primera vista amb aquest jugador, però té 19 anys i és la seva primera temporada al màxim nivell, i és un jugador africà que encara no s'ha adaptat al futbol europeu ni als costums europeus, ja ens ho han dit aquí a Villarreal, i per tant, bé, és un jugador per controlar potser més que per atacar, perquè el Barça no en té de necessitat.
Crec que tenim també el Fernando Polo ja per aquí, oi?
Aquí està, al meu costat.
Hola, bona nit.
Ve de canviar la portada.
Heu hagut d'aixecar
cròniques i portades?
Una mica, sí. La veritat és que el decoro, o com es digui...
Decorum.
S'ha perdut a tot arreu.
Avui, Fernando...
Però en positiu i en negatiu, també,
Sí?
Hi ha hagut moments, home, sí.
Hi ha hagut moments de desesperació, De frustració.
I de rajamenta espectacular.
Sí? Amb noms propis?
Home, sí.
Umtiti.
Sí, ara.
Mira, el bord de... Sí.
Umtiti. El vicepresident està ben informat.
Jo sé que avui heu pensat en mi perquè els primers 20 minuts són un anunci fantàstic per al futur, perquè assistència de Malcolm, gol de Coutinho, després gol de Malcolm, dius, és perfecte de cara al futur.
Sí, és però... allò de dir 20 quilos més, no?
20 quilos més, però sí. Umtiti avui no ens ha ajudat gens perquè el highlights...
No, els que guanyarem amb Malcolm els perdrem amb Umtiti.
Sí. Però tu creus que surt de moltes fotos o és més la sensació que ens n'han fet 4 i no hi ha Piqué i que el central que l'ha substituït és Umtiti i aleshores ens fa simplificar? Bé, ara m'ho expliqueu, penseu-ho, sí. Perquè arribava Valverde a la sala de premsa.
Bona nit, buenas noches. Comencem la roda de premsa amb el tècnic del Futbol Club Barcelona, Ernesto Valverde. Nom i mitjà abans de cada pregunta, nombre y medio antes de cada pregunta, por favor. Gracias.
Hola, Ernesto, aquí. Segon. Bona nit, Ernesto, en directe a RAC1. Quina lectura extreus o quina explicació li dones a aquest partit tan boig? I en aquest sentit, què creus que ha fallat? Què et retreus tant a tu com a l'equip?
Bueno, han fallat algunes coses i altres les hemos acertado. Bueno, la verdad es que el partido tiene... No sé si tiene una lectura, no tiene una lectura, tiene muchas lecturas. Ha habido muchos partidos en el mismo. El comienzo se veía que nosotros estábamos llegando arriba con mucha claridad. Hemos hecho los dos goles, hemos tenido para hacer el 0-3. Y parecía que ellos estaban nerviosos por la situación en la que están. Pero es un equipo peligroso porque tiene muy buenos jugadores. Y nosotros no hemos controlado el partido, hemos dejado que se descontrolara y entonces ellos han empezado a corrernos a las espaldas, nosotros hemos tirado las presiones altas y ahí es donde nos ha venido el primer gol, donde ellos han ido metiendo, porque claro, cada vez que corría Ekambi o Samu son jugadores rápidos y eso nos generaba inestabilidad. Y bueno, ellos también tienen tienen un gran nivel. Le han conseguido dar la vuelta al partido y nosotros cuando teníamos el partido para matarlo no hemos sido capaces y al final hemos tenido que remontar cuando el partido lo teníamos absolutamente perdido.
Bona nit, Ernesto. Ricard Torquemà de la TET de Catalunya Ràdio. El partit, però, sembla com enquadrat en un context molt determinat. Ho dic perquè està en una setmana de 3 partits de Lliga. Em refereixo, tu creus que deixa petjada o que és un partit que té una valoració tan extraordinària que es poden treure poques conclusions des del punt de vista vostre, de lectura del partit?
Yo creo que no. Yo creo que todo lo contrario. Tengo la sensación de que este partido nos tiene que ayudar. Nos tiene que ayudar mucho. Sobre todo de cara a los compromisos que tenemos ahora. Y también de cara a... Bueno, también a todo nuestro entorno, darse cuenta que la Liga queda mucho, esto es difícil... Hoy nos han recortado 2 puntos y todos los partidos que juguemos fuera de casa van a ser así, porque los equipos son buenos, los equipos tienen buenos jugadores y tienen un gran espíritu, como ha demostrado el Villarreal. Es verdad que ha empezado mal, que nosotros hemos tenido ahí el partido en nuestras manos. Y no sé si es también mérito de ellos, pues porque han empujado, y nosotros de mérito porque no hemos logrado controlar determinadas cuestiones, pero no podemos permitir que el contrario nos coja tantas veces en situaciones de inferioridad porque ahora mismo vamos a jugar con equipos de uno que se está jugando la Liga, otro en la Champions, que eso no lo podemos hacer, porque al final descontrolas el partido y no sabes cuál va a ser el resultado, y el partido siempre lo tienes que tener controlado. Si atacas bien, defiendes bien, y al revés.
Buenas noches, Ernesto. Carlos Rodrigo, Checking Fútbol. Simplemente 2 preguntas relacionadas. ¿Crees
una que pregunta ha podido... por turno, por favor.
Sí, vale. ¿Cree usted que existe una Messi dependencia, ya que ha tenido que recurrir a Messi una vez más para intentar solventar el partido? Gracias.
Sí, claro, existe. Si estuviera en cualquier equipo del mundo, existiría Messi dependencia. No quiere decir que cuando no está... pues también tenemos que jugar y tenemos que intentar ganar, como ha ocurrido esta temporada. Los primeros 15 minutos no había Messi dependencia, en los últimos 15 sí. En fin, hoy, desde luego, Leo es un jugador fundamental para nosotros y nos marca la forma de jugar y el estilo, absolutamente. Pero bueno, eso es algo que está admitido por todos, el mejor del mundo.
en directo para el partidazo de COPE. ¿Le ha encontrado las debilidades el Villarreal? ¿Le ha hecho más daño que últimamente cualquier otro equipo?
En los últimos tiempos, la verdad que nosotros hemos controlado bastante bien los partidos, y esos partidos en los que van de un lado a otro, pues nos hacen daño y nos han hecho daño. Ya ha ocurrido en alguna vez en algún otro partido de la temporada, pero ya te digo que en los últimos meses eso lo estábamos trabajando bien, y hoy pues bueno, hemos tenido ahí un poco de descontrol y lo hemos pagado, porque bueno, nos han hecho 4 goles.
Aquí. Mister, buenas noches. Pablo Medrano, de Deportes 4. Mister, muchos aficionados del Barça nos han dicho que hoy la defensa les parecía un coladero sin Piqué. ¿Cómo ha visto usted su defensa hoy?
Bueno, vuelvo a decir que hemos permitido demasiadas situaciones en inferioridad, en igualdad atrás, pero no es la defensa, sino si hemos sido todo el equipo. La verdad que es algo que, vuelvo a decir, que tenemos que dominar mejor. Y ya nos ha ocurrido el año pasado, incluso dominando bien esa esa fase o esa teniéndose el control del partido, de vez en cuando siempre había algún partido en el que tuvimos alguna dificultad. Recuerdo el partido de Sevilla, por ejemplo, que el contrario nos corrió mucho y sufrimos muchísimo. Este puede ser un poco parecido. Pero bueno, de la misma manera, bueno, eso son palabras tuyas. En cualquier caso, trabajaremos para mejorarlo.
Últimas dos preguntas.
Sí, Víctor Frank para el Transistor de Onda Cero. Buenas noches, mister. Han jugado ya conociendo el resultado hoy del Atlético de Madrid. ¿Qué importancia le concede a este punto y a la situación que se abre con esa diferencia a la tabla de cara a esta semana?
Pues mira, el punto le doy una importancia muy grande, sobre todo porque íbamos perdiendo y por la sensación que se nos queda después del partido, porque podíamos haber perdido y ibas a afrontar el partido del sábado con otra sensación. Al final es un punto, pero es la sensación esa de haber remontado dos goles en los últimos minutos. Y sí, sabíamos el resultado, sabemos que el Atlético es un rival que no se va a entregar nunca, y es algo que no nos sorprende, y también el hecho de que vamos a tener esa dificultad en todos los partidos que quedan por delante.
Última pregunta.
Hola, Ernesto, aquí atrás, buenas noches. Xavi Isidro para el Larguero de la cadena SER. Sin Messi, sin Rakitic, sin Piqué en el equipo titular, ¿hasta qué punto lo ha notado el Barça? ¿Hasta qué punto ha necesitado esa salida de Messi para intentar aquí levantar este partido con el Villarreal?
Pues lo contestaba antes, en los primeros 15 minutos todo estaba perfecto y todo parecía que era genial, y en los últimos 15, pues claro, es cuando, ¿sabes?, cuando haces las rotaciones y dices, bueno, al comienzo dices, este entrenador lo ha clavado, y al final dices, bueno, no, se ha equivocado en todo. Es que depende cómo vaya el partido. Evidentemente son jugadores importantes para nosotros, no lo vamos a negar.
Gracias.
Valverde. I la roda de premsa, un Valverde, no sé quina cara feia, perquè jo no l'he vist, però el sentia, però m'ha semblat prou sencer. Jo crec que aquest gol de l'empat...
No feia mala cara, Bernat? Oi? No. Diria que fins i tot ha sortit amb un punt relaxat aquí a la sala de premsa.
Sí, sí, l'hem vist... bé, no sé si ho volia transmetre, però a mi em semblava sincer. Per tant, un Valverde...
I que tenia clar... Força,
perdona, és que han tancat els llums de cop aquí i ens han deixat les fosques. Ara tornen a obrir-se. Digues, perdona, Xavi.
Que tenia força clar quin ha estat el problema, no? I sense apuntar tant a la defensa com estàvem començant a apuntar nosaltres, sinó més el comportament defensiu de l'equip. No tant els...
A mi m'ha agradat, aquell punt d'autocrítica, perquè ha vingut a dir que és un partit que han de tenir al cap, que han de tenir la memòria, i era bastant fàcil avui deixar... O sigui, la meva pregunta fins i tot anava dirigida per dir, és un partit tan boig que no podem, diríem que posar en un aparador com per banalitzar-lo o valorar-lo, i en canvi ell ha aprofitat el moment per buscar un punt d'anàlisi aquí. Ha parlat de pressions mal tirades, textualment, em sembla que ha estat, per parlar de les inferioritats numèriques i les igualtats numèriques ofensives del Villarreal contra, contra els centrals del Barça, cosa que hem parlat durant el partit, que el Barça estava 2-2 contra Toko Ekambi i Chukwueze en molts espais. És a dir, que ha detectat algunes disfuncions defensives que el Barça ha d'ordenar, perquè és veritat que al Barça li ha faltat control, però també li ha faltat control en altres partits, i en canvi s'ha sentit més protegit defensivament. D'aquí que ara, d'aquí un moment, parlem i que ho lliguem sobre el que us plantejava, si és fàcil i és llaminer pensar en un Tití i en Piqué, o si aquí hi ha més coses.
Saps allò del...
marit que mai no té res, fins que ho té.
No em trobo bé. És el nostre ofici. Assistència sanitària. La teva salut és el nostre ofici. Descobreix més a asc.cat.
Escoltem el primer protagonista que apareix a la zona de ràdio, Carles Alanya.
Iniciado muy bien, luego ha tenido Coutinho el 0-3 para, creo que sentenciar el partido, pero bueno, luego ha tocado darle la vuelta, lo que tocaba era entrar y revolucionar un poco, intentar meter más gente en el área, y bueno, sí ha sido un golpeo de falta de Leo espectacular, solo al alcance de él, y luego pues el golazo de Luis, y bueno, contentos por el empate, que no sabe a poco, porque creo que podíamos haber conseguido los 3 puntos, pero bueno, era importante no perder para el partido del sábado.
Lo que ha pasado hoy, Carles, ¿cómo os influye a nivel físico y a nivel mental de cara al partido del sábado frente al Atlético?
No, creo que el problema no es nada físico ni mental, los rivales también juegan, el Villarreal hoy se jugaba mucho, así que a lo mejor hemos jugado un poco el bajón, pero es normal, al final son muchos partidos, muchos minutos y al final pesan un poco, pero bueno, creo que el equipo ha dado la cara otra vez, hemos sacado un punto positivo que nos motiva para sentenciar el sábado un poco más la Liga.
Defensivament heu patit molt, no sé si heu trobat a faltar a un jugador que hi és sempre pràcticament, Gerard Piqué.
Bueno, està clar que quan ens marquen i quan hi ha molts gols sempre es troba a faltar el que no hi és, està clar que Piqué és el nostre central, el central que sempre dona aquesta seguretat. Avui, pues bueno, que han fet un gran partit, tant l'Umtiti com l'Englet, el que passa que, bueno, ells tenien dos delanters a dalt que eren molt ràpids, nosaltres hem jugat molt a atacar i potser deixàvem els laterals una mica ofensius a dalt i els deixàvem amb mà, però bueno, crec que han fet un gran partit.
La sensació, Carles,
si han tenido la sensació,
si s'havia d'afegir algun minut més dels tres, que si s'hagués afegit algun minut més s'hagués fins i tot guanyat el partit?
Bueno, està clar que si hagués durat 3 minuts més jo crec que algun haguéssim tingut, perquè aquest equip ho demostra, aquest equip és molt guanyador i bueno, ho hem vist avui un altre cop i potser sí que poguéssim haver aconseguit els 3 punts.
Carles, sí, si ganáis el sábado, ¿s'acaba la Liga?
No, creo que hasta que no sea matemáticamente aquí no hay nada por... no hay nada hecho, ya lo dijo el otro día el míster lo que pasó hace 3 años con la distancia de puntos y bueno, al final hay que ganar sábado. Está claro que daríamos un golpe sobre la mesa, sentenciaríamos un poco más, pero para nada hecha.
I amb quines sensacions marxeu després d'aquest empat, amb aquest partit tan estrany que han passat tantes coses?
Bueno, està clar que ens hauria agradat un altre tipus de partit, sobretot per com se'ns ha posat al principi amb el 0-2 i el podíem haver fotut amb el de 0-3 de Coutinho, però al final crec que és positiu perquè l'equip ha lluitat fins al final, fins l'últim minut, i ens dona pues, bueno, aquestes ganes i també aquesta motivació per estar atents per el dissabte, que serà molt difícil.
Gràcies, Carles.
Ha dit textualment, hem tingut problemes de mà defensius perquè els laterals eren molt ofensius?
A mi textualment no t'ho sé segura, però crec que la idea era aquesta.
M'agradaria recuperar aquest tall, si pot ser, perquè estem parlant molt i els jugadors i Valverde han diagnosticat molt ràpid que han tingut problemes de deixar cara a cara, home a home, els dos davanters contra els dos centrals, però és que han tingut molt temps durant el partit per reaccionar i en canvi m'estranya que tinguin el diagnòstic tan fet. I clar, buscant, diríem que circumstàncies per les quals això hagi passat, Alanyà fins i tot ha anat més enllà, ha parlat de com si que amb els laterals ofensius el Barça quedava massa exposat.
Això vol dir que els dos carrilers del Villarreal s'ajuntaven a Sergi Roberto i a Jordi Alba i ningú del mig del camp intentava generar la superioritat a la línia defensiva.
El que passa és que, clar, exacte, com ha passat des de tan aviat i amb 0-2, el que em crida l'atenció és que l'equip ho hagi diagnosticat tan ràpidament.
I amb 0-0, Ricard, perquè aquella jugada que l'Anglès fa una acció interessant defensivament que obliga a Chukwueze a xutar amb la dreta, xutar amb l'esquerra, però anar cap a la seva dreta, és amb 0-0, si no recordo malament.
Sí, sí.
D'acord? I ja és un 1 contra 1 davant
però en aquell cas és una pèrdua d'un tití, crec, en la sortida.
Sí, sí, és veritat.
Però sí, sí, és veritat que l'equip ha estat molt exposat. Bé, una mica allò que anava, Fernando, Xavi i companyia, personalitzaríeu molt en un tití i amb l'absència de Piqué?
Aviam, jo, en la línia de Valverde, que m'ha agradat, crec que s'han de buscar mancances estructurals. Ara, aquestes mancances estructurals tampoc poden tapar la situació d'un tití. És a dir, no s'ha de carregar tot a un tití, sinó mirar l'equip com ha defensat i com ha interpretat les pressions amb la sortida de pilota del Villarreal, o com l'equip ha deixat que els davanters estiguin sols amb els centrals. Per mi Busquets no està bé.
Jo també crec que avui no, ha patit.
Ha patit i porta partits que no està fi, però clar, si pateix no pot ajudar als centrals o no pot fer aquesta superioritat per fer 3 contra 2 o ajudar les correccions. I el tema dels laterals, doncs potser sí també ha influït. Dit això, i l'Englet no ha estat massa fi, ni Jordi Alba. Dit això, jo crec que un tití ha perdut la temporada i l'home físicament
no està.
No sé si li fa mal al genoll o que no té el ritme necessari per jugar aquest tipus de partits. Però això només ho sap ell.
Jo tampoc l'he vist bé, eh? Però vosaltres que heu pogut veure el partit per televisió i probablement repeticions, surten moltes fotos de...
En algunes.
De gols?
Ja no dels gols, sinó d'ocasions. Hi ha una de Xukwueze molt clara, la primera part que treu Ter Stegen, que és que no gira, no, és com si no tingués capacitat de reacció.
És aquella pilota morta a l'esquena d'un tití que...
Sí, sí, no gira. I en el gol de Vaca...
El gol de Vaca també, no?
No esprinta al 100%. A més, que si veus que Cazorla té la pilota controlada, amb tanta comunitat al mig del camp, tira cap enrere. O sigui, has de tirar cap enrere i intentar que no hi hagi tanta distància entre la teva posició i la porteria.
No va ràpid a buscar el davanter i després, quan supera el porter, també tens l'opció de tapar porteria.
I no va.
Molt pesat.
L'Anglès ha patit, però a mi m'ha fet la sensació que patia l'1 contra 1 contra Xukwueze. Perquè és una bèstia i et supera, i et fa un dribbling rapidíssim, però la correcció, l'Anglès no ha estat malament avui, a mi no m'ho ha semblat. En canvi, un tití ha patit en tots els
com sentits. A mi ha lluitat més, no? Ha sigut la sensació que es rebel·lava contra el desastre, no? I en el cas d'un tití ha estat com si l'acceptés, no? Com si ell tampoc...
Com si el superés.
No estigués bé. Sí. És evident que ha estat tota la temporada aturat i que això també es nota, i a més avui però, jugava el perfil dret, que no és un perfil còmode per ell.
Però dintre d'aquest anàlisi tampoc podem oblidar que ha estat així durant la temporada perquè ell ha volgut.
Correcte.
Perquè se li ha fet una recomanació en diverses ocasions de que el que millor li aniria és l'operació. I ell ha decidit que no.
Sí, sí.
Ell ha decidit 2 cops per tractaments conservadors, un aquí, un fora, i quan va tornar de fora, va seguir aquí. I no està, acaba la temporada, i jo crec que no està per sentir-se titular. Li ha donat l'excusa perfecta a Valverde per deixar-lo a la banqueta, però per mi això no val. Per què? Perquè és un jugador de primeríssim nivell, amb molta qualitat,
amb
molta experiència, amb una renovació firmada milionària, i aquest any que tothom té l'expectativa de fer un triplet o de fer coses a la Copa d'Europa, i aquest jugador és importantíssim, sort has tingut de l'Englet, que en el seu primer any s'està sortint, demostrant que és un jugador d'un nivell tàctic i tècnic i psicològic molt bo. Però tens un jugador menys. I per mi això...
Doncs és el tercer
no sé com
central,
es diu en català. No és de recibo. O sigui, perdoneu, la xurrada.
Decorum.
Vale. Però no, això no està bé, no està bé. I se li ha dit, com diria el mestre, per activa i per passiva, i en perifràstica. Però ha passat de tot. Bueno, doncs ara qui s'ho troba? S'ho troba l'equip, s'ho troba Valverde. Llavors jo ja no sé si és millor Vermaelen, que ha quedat avui fora de la convocatòria.
Però és que Vermaelen tampoc té gaire ritme de competició, Amb el tercer central estem igual. O sigui, millor que no hi hagi cap accident amb Piqué i l'Anglès.
No, però el que no té segur és un problema de genoll. Té d'altres, musculars, i de reincidència muscular. Però de genoll no. Llavors, home, a mi em sap greu, perquè a mi em sembla que el Barça havia de renovar un Tití i havia de quedar-se'l. Però
l'escenari d'avui és fotut, perquè jugues a camp obert contra dues bèsties que són rapidíssimes.
I insisteixo, i perfil dret, vull dir que ja posats a buscar atenuants, o sigui, ha estat qui ha fet l'esforç de jugar en un perfil antinatural.
Però la defensa dels corners, per exemple, en aquesta posició...
Sí, no ha mostrat autoritat.
No, gens i miques, que fins i tot errors de col·locació que dius, home, això no ens ho podem permetre.
I no es revela.
Parlant de l'escenari d'avui, abans reclamaves, Ricard, la cita exacta de Carles Alanyà.
Sí.
Ha dit això.
Avui, pues bueno, que han fet un gran partit, tant un Tití com el Lenglet, el que passa que, bueno, ells tenien dos davanters a dalt que eren molt ràpids, nosaltres hem jugat molt a atacar i potser deixàvem els laterals una mica ofensius a dalt i els deixàvem amb mà, però bueno, crec que han fet un gran partit.
Crec que han fet un gran partit.
Es referia als laterals del Barça, eh?
Sí, que potser estan...
Com si pujaven els dos a la vegada i deixaven poca cobertura darrere.
Bé, ara...
Però això passa sovint.
Sí, això t'anava a dir, i més amb 0-2 que no calia. Bé, tant és perquè tampoc en el fons Alanyà fa una lectura que Valverde també ha fet i que han buscat... per tant, com a mínim, avui no tens la sensació que el Barça diu, bé, és que m'ha empatat i m'ha salvat un punt i... No, l'equip com a mínim està centrat en fer autocrítica.
L'escenari és molt bo, eh?
Sí, sí.
Entén-me.
Dintre, és una pessigada.
Dintre de la que podia haver estat, que podia haver estat un sinistre total, bueno, ha estat menor, s'han perdut dos punts, però no s'ha perdut el partit, et quedes amb la capacitat per remuntar, però també et quedes amb aquell mal rotllo perquè l'equip faci autocrítica just abans dels partits que venen, que són complicats. I parlant del tema de l'Umtiti i que ha jugat contra dos bèsties avui, però contra l'United...
Vols dir que Rashford no és menor, eh?
Rashford i Lukaku, no sé. I després el Liverpool, no sé com estarà Salah i Mané...
Mané i Firmino.
I Firmino, però bueno, i després a la final, si arribes...
Fixa't que és el que ha dit una mica Valverde, quan ha aprofitat aquesta reflexió per dir alerta alta, ha dit, jugarem amb equips de nivell on això no ens pot passar. Clar, que a mi això és el que em reconforta d'avui, que l'equip no mira només el 4-3 i el 4-4, el punt salvat i 8 punts sobre l'Atlètic, sinó que com a mínim mira una miqueta més d'alçada el que ha passat i entens que hi posaran remei. Bé, abans de continuar una mica analitzant el partit, Marta, la zona mixta està tancada?
Sí, per part de la zona de ràdio, sí. Encara potser podrem sentir alguna declaració més de Malcolm, que ha de parlar per les televisions.
I Sònia Calleja ha dit alguna cosa interessant?
Ha acabat res, que el de sempre, que Messi és el millor del món, que estan acostumats a veure el que fa, que no pensa que l'equip baixarà, i sobre Álvaro, diu que la interpretació de l'àrbitre no té res a dir, que l'expulsió els ha fet molt mal, aguantar aquells últims minuts amb el desgast que patien, diu que el Barça, davant el Barça en aquells minuts finals amb 10, era molt complicat.
Doncs ara continuem.
Us parla en Coco. Benvinguts a una missió secreta. Nom, Street Mission. Lloc, PortAventura World.
Prepara't per descobrir Street Mission, la gran novetat de PortAventura World. Entrades més hotel des de 65 euros i un dia Ferrari Land inclòs. Consulta en les condicions a portaventuraworld.com.
3, 2, 1. Comença la teva missió.
La TDT.
Paté Malcolm més dins l'àrea. Malcolm s'ha deixat la pilota cap a Coutinho. Gol! Gol, 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 gol. Rematava Malcolm. Gol! Gol, 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 gol. Bé, Malcolm, bé! Oportunitat per escurçar distàncies. Messi xuta! Gol! Gol, 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 gol! Ha xutat a rebentar! Ha xutat a trencar-ho tot! 4-3 i amb 3 minuts afegit per buscar el miracle. Apareix Suárez, xuta! Gol! 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 Ha marcat Suárez!
A Catalunya Ràdio, la TDT.
Aigües de Barcelona és una empresa que vetlla per garantir l'accés universal a l'aigua de tots els ciutadans. Per això, en col·laboració amb Càritas, la Creu Roja i els serveis socials dels ajuntaments, ha creat el Fons de Solidaritat per ajudar les famílies vulnerables que tenen problemes per pagar la factura de l'aigua. Des que aquest fons es va posar en marxa el 2012, ha beneficiat més de 23.000 famílies. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
Pendents de Malcolm, que ha estat una de les notícies positives del partit, si més no la primera part, i recordem que el Barça ha empatat a 4 contra el Villarreal. Sí, ja sé que si algú no ha seguit el partit, ara seria difícil d'explicar-li, perquè el Barça ha començat guanyant 0-2, ha acabat el descans 1-2, el Villarreal s'ha posat 4-2, entrava amb el temps afegit i el Barça ha empatat amb una falta espectacular de Messi i una rematada de Suárez després d'un córner, que per cert, volia marcar una mica aquestes dues jugades, vosaltres que les heu vist repetides, perquè de la falta de Messi no hem tingut temps per parlar-ne, i com que era el 4-3 l'hem deixat córrer, però per mi és de les més bones que ha fet els últims temps, eh?
N'hi ha tantes.
És que la que dèieu de la temporada passada, que era una
de fa zona, dos anys.
De fa dos anys, que era una zona molt semblant, sí. Era el mateix angle?
Sí, sí. I jo crec que era millor que ella.
Falta porter.
Mira, sí, sí. Ricard, si entres al Twitter de la TDT, han penjat una fotografia comparant les dues imatges i entra gairebé calcada. I també hi ha una foto molt bona que ara compartirem del Pep Morata, de quan Messi xuta la falta i tots els jugadors de la tanca defensiva, tots els jugadors del Barça observant la pilota, però entra per una cara d'expectació com si fos una pel·lícula.
La de fa dos anys va entrar sense tocar el pal. I jo crec que amb una mica més d'alçada.
I Asenjo no es va moure.
Va ser forta també com aquesta? O no tan forta? Més col·locada?
Jo crec que més forta encara. Avui l'impacte és amb l'interior molt potent, eh? Sí. És amb l'interior. Aquell impacte va ser una mica menys amb l'interior i gairebé més amb l'empenya. Però són molt similars.
És que transmet una seguretat, perquè és que busca el pal del porter, perquè és aquesta falta pròxima a l'àrea que has de buscar el pal del porter, però és que n'hi havia 11 a la barrera.
I ve de picar la de l'altre ja contra l'Espanyol.
I és que, clar, el recurs és il·limitat. És que, a més, li tornen a fer la falta a ell, que aquesta és una cosa que em captiva, perquè tinc la sensació que ell rep la pilota allà, al balcó de l'àrea, i quan fa el dribbling està esperant la falta. O sigui, hi ha un moment en què dribla cap a la dreta i ja nota el contacte. O sigui, s'està preparant la falta.
Home, Víctor Ruiz l'enganxa de manera evident, eh? No és que sigui mínim contacte
no,
i Messi...
No, però jo crec que ell va per davant de la jugada. O sigui, jo crec que quan ell dribla cap a fora, sap que en aquell dribbling és possible que el defensa li faci la falta. I o sigui, que jo crec que ell va per davant, perquè en el fons està driblant cap a la banda dreta, ha de rematar amb la dreta, o sigui, per ell és molt més fàcil xutar la falta que acabar la jugada amb la cama dreta, i que sap que hi ha un dribbling a aquella zona de la frontal, un dribbling és una possibilitat de falta, i després d'una possibilitat de falta, hi ha una possibilitat de gol.
I amb aquest gol, Messi s'apropa a un dels seus rècords pendents, un rècord que segurament no diríeu mai, és el de màxim golejador de la Lliga sortint des de la banqueta. Amb el d'avui ha igualat Pandiani a la tercera posició, està a 5 gols del líder, que és Julio Salinas.
Doncs els té tots, ja pot començar a jugar de suplent.
De fet, però aquest és difícil, eh?
Salinas està patint, sí. Ho ha vist a Twitter i en un retuit fa conya, diu, sisplau, que jugui sempre de titular, que si no em queda un telediari.
És que té molt mèrit perquè surt molt poc de la banqueta. Sí, sí. Clar, això vol dir que quan surt de la banqueta és molt decisiu.
23 gols.
I Messi ha de ser suplent?
Pregunto, bé, el tema rotacions, aquí el tenia apuntat. No et sembla bé?
Sabeu què passa? Que jo el Messi el veig en un moment tan dolç i tan de savi futbolístic, o sigui, sí. Un tio que ha assolit la maduresa.
Sí.
I jo crec que ell ha après a descansar, a dosificar-se, a activar-se i a desactivar-se a voluntat a la gespa.
Però queda molta temporada i queda el més intens, Fernando?
Sí, no dic que no. Sí.
Vull dir que
sí,
un sí. Descanset potser refresca, no?
Segur. O sigui, segur que no li va malament, però quan no hi és al camp, per mi l'equip perd en seguretat.
Però,
escolta, i avui s'ha posat 0-2,
sí,
és veritat.
Sí, la primera part sense Messi l'equip ha estat bé. I la setmana del novembre sense Messi l'equip va estar bé.
Sí, però jo sempre ho faig al revés. Si amb Messi s'han posat 0-2, o sigui, sense Messi s'han posat 0-2, amb Messi igual ho mates a la primera part.
Bé, sí, clar. Sí, però és que hem de nedar fins al finals de maig.
Sí,
vaja,
però...
Jo sóc molt conservador, però amb això, com més fresca estigui, els dies que els necessitem,
sí.
Millor.
Jo no dic que no, però ara ho veiem amb el 4-4.
Ja, què vols dir? No, però és que jo
avui... Que el Barça palma avui i ho veus diferent. Ja. I vas arrossegat.
Però era un dia que podies palmar.
Sí,
però jo veig que el Barça, aquests partits que li venen aquesta setmana, l'Espanyol, el Villarreal i l'Atlético, i l'United, òbviament, però els tres de Lliga és per liquidar-la.
Ja, però és que jo...
Per liquidar-la.
Ara, del United, que són clar, quatre ja seguits.
Sí, però és que l'United és la nada. és l'anada.
No, Òscar descansa. Això ja ho tenim clar.
Per això t'ho dic, que si tu liquides la Lliga en aquests tres que venien i arribes a l'United
si
més o menys bé...
Si guanyes el dissabte, la Lliga queda liquidada.
La vols liquidar
si guanyes el dissabte, la Lliga queda liquidada.
També.
I tot i perdent avui, si dels 7 punts els desinfles el globus i et posen a 10, la Lliga queda...
A mi, Fernando, en aquesta línia, el que tenia bastant clar Valverde és que fins i tot per davant el marcador Messi jugava mitja hora, perquè amb l'1-2 ha començat a escalfar-se.
Era de manual.
I jo crec que a mi mitges hores de Messi, crec que cada cop n'haurem de tenir més durant les temporades de mitges hores de Messi. Hi ha partits de 90 i hi haurà partits de 30, però aquests partits de 30 són els que han de servir perquè ell arribi l'abril. A més, Messi té una cosa al cap de les últimes temporades, que sempre ha començat les temporades molt bé i quan ha arribat l'abril ha patit. I jo crec que això és una cosa que el persegueix durant tot l'any. I d'aquí que va començar molt aviat a tenir alguns descansos en partits concrets i jugar mitges hores. Messi ho juga 90 o juga 30, o no va, com els partits de Copa. Però estic parlant de partits regulars, o 90 o 30. I jo crec que la freqüència dels 30 han d'anar augmentant perquè els 90 siguin els dies claus, tot i que ell es reguli, tot i que ell descansi...
Bueno, hi ha una altra versió, que poden ser els 60, no?
No, Messi que acabi els partits, per mi.
Ah, bueno,
per mi prefereixo 30 finals que 60.
Però dic que la maduresa de Messi, que jo crec que la va assolint poc a poc, són aquests 30 i tal que tu dius, està bé, però jo li veig encara recorregut. 60, partit resolt i descans.
Ja, però el que passa és que... Saps per què et dic el tema de 30? Perquè quan surt a jugar, també el rival està més tendre, hi ha més espais, els 60 inicials són de maduració, són de desgast, són de poder recollir fruits més tard.
És veritat, però també pensa... I jo això ho recordo perquè va passar un dia, i va passar a Noeta, amb Guardiola. Ell viatja un dia a Noeta, es queda a la banqueta i crec que la Real es posa, no sé si 2-0.
Uh-huh.
I ara treu amb tot l'estrès i tota la tensió a Messi a arreglar-ho.
Però hem de tenir confiança en la plantilla.
Sí, però li genera un estrès també. El millor del món a sobre el treus amb estrès. És a dir, mira, ho has de resoldre i no amb 90 minuts o amb 60, no, amb 30. Perquè ell això també ho té al cap, eh? Ell sap que ell ha d'ajudar l'equip.
Ha vist una groga per un punt de frustració amb el 4-2, no?
Clar. Sí, clar.
Sí. Escolta'm, en el cas de Piqué, estem tots d'acord que ha fet bé Valverde?
Sí.
Més enllà del desastre defensiu, eh?
Però avui era una qüestió més que de rotacions per descansos, era per evitar la groga, eh?
També.
Sí, i a més s'ha liquidat el tema aquest del rècord, no? Que potser hi volia fer-ho, tampoc ha dit mai que ho volgués fer, eh? De jugar tota la Lliga. Però... en el seu cas sí que és veritat que estava percebut de sanció i que el partit gros és el de... En comparació amb el d'avui, és el de l'Atlético. Per tant, home, crec que està bé i com que després vindrà la Champions, doncs ja has liquidat aquell rècord, doncs fora. Que jo crec que l'any passat va haver un rècord aquell d'imbatibilitat que diria que va afectar l'equip en determinats moments...
El d'acabar la Lliga sense perdre. Derrota, eh?
Sense perdre, sí.
Els
sí,
rècords són molt traïdors.
Sí. Ricard, són les 12:25 i tenim una qüestió pendent de contestar.
Saps què? Una cosa que sempre havia somiat dir. Te la responc després de la policia.
Oh.
Ei, com va? Com et dius?
Tenim un nom que el sap tothom.
Però d'on surts tu?
Tant se val d'on venim, si del sud.
Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
Ara estem d'acord, estem d'acord.
Sí, i una estrella ens agermana.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
El brasiler Malcom ha estat un dels protagonistes d'avui, sobretot per l'inici del partit que ha protagonitzat, i després ha parlat així a Sport 3.
Estaban jugando en contra, aprovecharon las oportunidades y ahí está, hicieron 4 goles y nosotros después marcamos 2 más goles.
Otra vez Messi espectacular, ¿verdad? Cuando se pone a tirar una falta le entra el pánico a los rivales.
Sí, siempre, porque tiene mucha calidad, sabemos, y también siempre ponemos 2-3 para que el portero no vea. Y siempre el mismo.
¿Hay dependencia en este Barça? Ha dicho Valverde que sí, pero ¿tanto depende este Barça de Leo Messi?
Porque él es el mejor del mundo. Y cuando entra en el campo, siempre cambia el partido. Cuando empieza jugando, siempre cambia el partido.
A pesar de cómo está la liga, hemos visto momentos de mucha tensión, incluso alguna bronca tuya con Suárez por algún balón que no...
Es normal. El partido, a veces yo quiero la pelota y él también quiere, porque tenemos ganas de ganar y hacer gol y para ayudar al equipo.
¿Al balón va Suárez? ¿Tú piensas que va a marcar el 4-4 como lo has vivido?
Sí, sabemos de su calidad. Es un goleador y... siempre estamos ayudando con marcando goles también.
¿Cómo asistencia, gol, cómo estás tú a nivel personal?
Estoy muy tranquilo, estoy trabajando cada día para mejorar, tener más oportunidades, y cuando tengo oportunidad, aprovecharla.
¿Cómo has ayudado en la remontada a jugar contra ti de los minutos finales?
Oh, sabríamos que si tuviésemos 5 minutos más, íbamos a marcar el quinto gol. Bueno, ahora a trabajar y a seguir por un reto, por nuestros objetivos.
Les declaracions de Malcolm, un dels molts golejadors d'avui.
Primer, no acceptaré el debat de la Messi dependència, que a més tinc la sensació que és un debat que interessa a altres indrets i no al nostre. Perquè,
totalment
a més,
d'acord.
Però és que a més no és just, o sigui... Avui el Barça no ha tingut Messi dependència perquè Messi no ha millorat l'escenari des de la seva sortida. L'única cosa que ha fet és clavar un golaç a l'escaire que s'ha parit ell, i és veritat, era el 4-3. I ha picat un córner que en una segona jugada ha fet Suárez. Però Messi no ha millorat l'escenari ni el Barça ha canviat des de l'entrada de Messi. Ningú pot discutir el valor de Messi. Ningú pot discutir la dependència que pugui tenir l'equip de Messi perquè és el millor jugador de la història. Però avui, resumir el partit en què el Barça té Messi dependència i que a la mitja hora de Messi, com si Messi hagués sortit al camp amb 4-2 i el Barça hagués empatat a 4 o amb 4-1 i hagués remuntat. Messi, quan ha sortit al camp, com anava?
2-2.
2-2, eh? Ni tan sols estava guanyant el Villarreal encara, o sigui que bé.
Jo avui tema... crec que som... Fer aquesta pregunta a mi em provoca una mica de vergonya aliena.
Bé, però simplificar-ho tot,
però
no?
Sí, exacte, però jo entenc que tothom té els seus interessos i que, per tant, cadascú juga a casa seva, però com que hi ha moments en què hem de compartir debats, perquè les zones mixtes són mixtes i, per tant, són comuns, està bé a vegades contextualitzar i posar l'èmfasi en allò que creiem que és el que ens toca a nosaltres, com a mínim des de la nostra
evolució. El que és veritat, o sigui, o em sembla poc discutible, és que sense Messi avui no empates, perquè és ell qui es força la falta a la frontal i qui la clava a l'escaire, i sense el 3-4 no hi ha el 4-4, però també és cert que la mitja hora final del Barça no ha estat bona amb Messi al camp.
Però a més que hi ha debats que es veuen venir, que són per erosionar.
Clar, és que hi ha llocs on no els hi queda cap altra cosa que la Messi dependència per justificar el 4-4 d'avui, perquè podien, fins al minut 90, el debat no era la Messi dependència, era A-Liga. I després, a partir del 94, hi ha la Messi dependència perquè es resol. Però vaja, no vull jutjar ningú perquè cadascú fa la feina com pot i amb els seus interessos, i prou tinc per jutjar el que faig jo o el que fem nosaltres com per jutjar el que fan uns altres. Simplement volia apuntar-ho perquè, com que he sentit la pregunta a la sala de premsa i he sentit la pregunta a la zona mixta...
La resposta de Valverde no ha ajudat, tampoc.
Què ha dit?
Perquè serveix per...
Que ha dit que sí, no?
Sí, sí.
Bé, però...
que jo crec que ho ha dit que sí, contextualitzant-ho, i des d'un punt de vista del sentit...
Exacte, però vols dir que de cara al titular,
ara,
Valverde podrà reforçar que el Barça té més independència.
Sí, el que passa que jo crec que ell ho diu des de la naturalitat.
Sí. I s'entès.
Qui tingui el seu equip, aquest monstre, com no ha de dependre d'ell? Normal.
Jo crec que ho ha explicat perfectament. Escolta, Malcolm, que m'interessava aquest tema. Carles, com ha estat de dades? Com ha acabat Malcolm?
Doncs Malcolm ha acabat, i ara et dic, amb dues passades de menit bé, dues de malament, no recobrar cap de la pilota, n'ha perdut tres, una centrada bona, una rematada entre els tres pals, evidentment que ha estat gol, l'altra, una rematada que ha anat fora, recordeu aquella que Messi li reclama que faci l'assistència, però remata fora, li han assenyalat dos orsais, i ha rebut dues faltes. Jo crec que en general ho ha fet força bé.
Eren 27 participacions a la primera part,
i ha acabat amb 48 intervencions.
Bé, una mica menys a la segona part.
21.
Què us ha semblat, Malcolm?
En ascendència, vaja, o sigui, està creixent.
Línia, no? Línia creixent, exacte.
Sí.
S'ha quedat a mig camí, perquè jo crec que el fet que el Villarreal hagi frenat la sagnia, que ha arrencat amb la errada o mala sort de Coutinho no fent el tercer, aquella pilota que ha anat al pal. Jo, per mi aquella és la jugada clau del partit, perquè si aquella pilota entra ja s'ha acabat tot. I a partir d'aquell moment i la recuperació del Villarreal és com si Malcom hagués quedat engolit també pel partit i pel Villarreal, no? Sí, sí. Però estava sent el millor de l'equip i de sobte doncs ja ha desaparegut. Ens hem quedat com amb un quart d'hora de Malcom.
Més enllà del creixement de Malcom, a mi el que em m'obre la perspectiva és si un dia podrem veure Dembélé fent de Malcom també. És a dir, que si Dembélé algun dia també, més enllà d'una situació d'emergència, pot jugar d'extrem a extrem, obrir el camp i atacar en profunditat. Per mi és una de les coses més positives del dia, que amb el patiment que ha tingut el Barça contra defenses de 5, com a mínim avui el Barça, un dels 3 l'ha obert, i això ha generat amplitud i ha fet que els dos de dintre se sentissin més còmodes, perquè si no, tots els rivals, ja ho hem dit moltes vegades, igualen els 3 centrals amb els 3 davanters, perquè estan per dintre, els 2 laterals amb els 2 laterals llargs, i el Barça no té superioritat numèrica. En canvi, si obres un jugador a banda, i sobretot a la banda dreta, que Sergi Roberto domina molt bé tots els espais interiors, aquí el Barça ja la defensa ja ha de triar si el lateral baixa per buscar Malcom, qui va buscar Sergi Roberto, si el lateral es manté amb Sergi Roberto, que un central s'obri i aleshores genera espais per dintre, ja crees un...
Hi ha un matís, que és que avui Malcom podria ha obert la banda dreta i en un dibuix més o menys simètric, Si juga Dembélé, juga Messi.
Però pot jugar a l'esquerra.
Pot jugar a l'esquerra,
com ha jugat Malcom.
Però i Jordi Alba, tot i que també sap jugar per dins...
Sí, fixa, és veritat que tapa la banda d'Alba. Tens raó amb això i que probablement és millor obrir la banda dreta que és la banda que té Messi. Amb això tens raó perquè és el que és més simètric. Però a la segona part, i l'altre dia contra l'Espanyol també va passar, el Barça va acabar amb Malcom obrint la banda esquerra. I avui, a la segona part, ha acabat amb Malcom obrint la banda esquerra. I és veritat que el Barça perd la sorpresa de Jordi Alba, però un jugador com Dembélé que a més pot anar cap a dintre, una cosa és que s'instal·li a dintre i una altra cosa és que estigui fora i que jugui de fora cap a dintre, que busqui amplitud en alguns moments, que jugui per dintre en altres circumstàncies, és a dir, és un jugador en aquest sentit més versàtil que Malcom, i que el Barça d'obrir la possibilitat amb el Costa, ho hem dit moltes vegades i ara si de cas li tornaré a plantejar alguns matisos per enriquir l'atac i per sorprendre. Som en una etapa on els petits detalls poden marcar diferències, i a mi és una de les coses que més m'ha agradat amb Malcom d'avui.
Si ho fa Malcom, que el camp de la Cultural va treure de polleguera Valverde perquè li deia que jugués obert,
sí,
i s'anava sempre cap a dins, i en uns mesos ha pres aquesta lliçó, ho ha de saber fer Dembélé. Al cap i a la fi és complir unes ordres.
Sí, sí.
Home, Dembélé, tècnicament, està dotadíssim
per fer
el que vulgui, per dintre, per fora,
amb
en carrera,
cames,
en estàtic, amb la dreta, amb l'esquerra. És que el bo que té és que jo encara no he desxifrat si és dretà o esquerrà. I té un ball amb la pilota als peus que jo crec que torna bojos als defenses. I té una cosa també molt bona, que si es queda obert i ha de treure una centrada, jo crec que també té precisió,
sí, i
té potència per posar una centrada d'aquelles bones. Per tant, no el pots flotar, no pots dir, escolta, deixa el que s'entri. No, has d'anar a estar a sobre. És veritat que si el lateral dobla per dintre i és un tio que té bon peu també, Sergi Roberto potser més que Semedo, però Semedo jo crec que també va millorant, ho podria fer.
Per tant, ens el quedem, no?
Aquí.
Jo crec que sí.
No, home, no.
Aquí, a Malcom, dius.
No, jo deia Dembélé.
Dembélé
és el que dèiem.
Ah, estàvem parlant de... Sí, tu deies, tu et referies a Malcom, Borda?
Sí, amb Malcom.
Però vols dir que amb Malcom farem gaire negoci?
Sí, home, sí.
Sí?
Alguna cosa anomenat exòtic. No?
Ara us pregunto a la parella diabòlica, aquesta d'avui, Borda Polo, però justament sobre això que parlava, Dembélé sabeu quan estarà bé?
Vol
o
jugar,
quan ha d'estar bé?
Ell vol jugar dissabte, i el que recomana és que s'esperi a dimarts.
Veurem si el deixen.
El que passa és que si s'ha d'esperar a dimecres, no serà titular el Trafford, no?
Sí, la teoria diu això, que si s'espera a l'United serà suplent, no?
I ell deu voler...
Clar.
Encara que tingui uns minuts contra l'Atlètic de Madrid. El veieu dintre la llista o no? Teniu ja dubtes, eh? Hi ha debat, aquí intern. No nosaltres, sinó el Barça, vull dir. Sobre la tornada de Dembélé?
Jo el veig a la convocatòria. Ell es lesiona perquè el posen a la convocatòria el dia del Lió, que no tocava. que era molt just.
Clar, és que l'ABC de les recuperacions del Barça diu que abans de ser titular has d'entrar de suplent, no? Clar, llavors, per ser titular contra el United has de ser suplent i jugar algo contra l'Atlético de Madrid.
Jo crec que no serà titular contra el United.
I no sé si arriba per ser suplent contra l'Atlético de Madrid i per ser titular contra el United.
Jo crec que contra el United
jo crec que va justet.
Serà titular Coutinho i Dembélé podria aportar alguna cosa des de la banqueta.
Home, si l'ensenyes una mica també, no? La Premier.
Home, el Bord encantat. La Premier és el seu terreny. Escolta'm, abans d'entrar en aquest tema, Bernat, si vols et responc.
Ah, d'acord, clar, perquè dic, a veure si me n'aniré a dormir i me n'aniré sense resposta.
Repeteix la pregunta.
La pregunta era si creus que el que hem vist avui, les errades, els dubtes, el que avui no ha estat positiu, si a tu et genera preocupació de cara al partit de Manchester.
A mi el que ha passat avui no em descobreix res i jo surto optimista. Surto optimista de Villarreal. Crec que una mica en la línia del que hem comentat, crec que arriba en el moment adequat perquè l'equip vegi, faci anàlisi, recordi sensacions passades i millor que passin a l'estadi de la Ceràmica que a Old Trafford, perquè aquí a l'estadi de la Ceràmica el Barça ho pot dominar a la Lliga, però en canvi a Europa no.
És que clar, que aquest partit d'avui potser és exagerat, però és igual, la meitat d'aquest partit d'avui a Old Trafford i estàs mort, eh?
És que el United, l'única cosa que ja en parlarem, però el United jo tinc la sensació que l'única cosa que pot fer el Barça és ressuscitar-lo. Avui el United ha tornat a perdre, oi Bernat Coll?
2-1 contra el Wolverhampton quan aspirava a ser tercer a la Lliga.
I en defensa no ha ofert una bona imatge, s'ha vist molts problemes defensius.
No, no, de fet Smalling ha fet el segon gol de Wolves en...
Ridícul, eh?
Sí, una mica. Bé, és una pilota morta a l'àrea que intenta refusar, se la fica dintre.
De Gea sembla lent.
Sí, potser sí. El United no s'ha mostrat dominador, ha tingut diferents trams, on a més doncs, mescla verticalitat i control de pilota, però no acaba de resoldre els partits i suma 3 derrotes
en
4 partits.
Sí, però el Villarreal és el 17è, eh?
I la Roma l'any passat no t'ho explico, però una mica aniria per aquesta línia. O sigui, l'eliminatòria depèn del Barça. Jo crec que depèn del Barça. I que el que ha passat avui li recorda al Barça que depèn tant que si fa les coses molt malament pot ressuscitar el United. I la resposta de Valverde, quan jo l'he vist, perquè jo, clar, jo el tinc en imatges, quan jo li he fet la pregunta ha picat la taula, fins i tot. Ha fet un gest com dir, aquí he trobat alguna cosa. O sigui, jo, a mi m'ha transmès, per mi no és una anècdota. I crec que això és bo. Jo surto animat. Jo crec que el partit que prometia amb el 4-2, allò que dèiem amb el Xavi, de aviam com paeix l'equip, aquesta caiguda lliure, jo crec que per l'anàlisi posterior al partit, crec que el Barça ho pot aprofitar perquè sigui un punt d'inflexió per créixer, però això, Bernat, ja saps que el futbol, com ha fet avui, ens fa i ens desfà els guions, ens el va rebentant, i mentre nosaltres anem parlant, ell va fent. Que és incontrolable.
I a més, en aquest curt camí que ens porta avui des de Villarreal fins a Manchester dimecres que ve, hi ha una pedrota a la sabata, que és l'Atlètic de Madrid.
Sí.
A veure com ens la traiem de sobre, també.
Per cert, que el Fernando avui ha après a dir el nom de l'entrenador del United, ho sé.
Sí?
Solskjaer, no?
No, així és com ho dèiem abans, malament.
No, sí, l'ha après, es fa el despistat, però a mi m'ha dit que havia pres nota de Solskjaer.
Com era?
Solskjaer, no era?
Això és un torró de xocolata, no?
No era Solskjaer?
No. Solskjaer. M'han fet la mateixa broma del torró de xocolata avui al diari.
Ah, sí?
Sí, la mateixa.
Oh, és que Albert Mora està molt en sintonia amb les bromes del Mundo Deportivo.
Ah, mira, està bé. Solskjaer era un jugador suís,
ara
no?
Ara m'agrada, molt bé. Sí,
no, però mireu, Solskjaer, un jugador suís. Històric.
Aquest és Solskjaer.
No, és que no l'acabo d'enganxar.
Tu quan arribis al diari, a partir d'avui, parla amb els companys de Solskjaer.
Solskjaer.
Sí, això, vull dir, ens va bé perquè...
Claudio Solskjaer, podries dir, potser?
Ara.
Ole Gunnar Solskjaer.
Segur? Esteu segurs, això?
Escolta'm, dissabte arriba Griezmann, que és un dels debilitats de Borda.
Com es pronuncia, Griezmann?
Antoine.
Griezmann, que entre el Borda i el Polo em van donar la setmana passada, entre
tots
dos.
Sí, quina brasa t'ho hem donat, eh?
La vaig tancar content. Sort que avui no tenim temps per parlar-ne, però dissabte ve Griezmann.
la pregunta pels especialistes en Griezmann, on puc incloure Bernat Soler, encara que és una cosa que està passat, és com rebrà el Camp Nou Griezmann dissabte?
Malament.
Borda.
Jo estic més cap a malament que cap a bé. I
però quan dieu malament, és malament especialment? O perquè és el rival de l'Atlètic, no val que Griezmann tingui el mateix reconeixement que Godín, eh?
Quan toqui la pilota, el xiularà al Camp Nou. I compte que això no signifiqui algun canvi de guió en la història.
Jo també ho crec, això.
Perquè aquest jugador que és tan especialet...
I tu, Fernando, també ho penses, això, que hi haurà rebuda hostil o no?
Si em deixo portar per qualsevol article les que he escrit aquests dies, que no eren massa opinatius, eren explicant més o menys com estava la pel·lícula, molt malament. Molt malament, segons Twitter. Segons l'afició del Barça, suposo que també malament, perquè en el fons... home, no va agradar que... No, però... no agrada que xulegin, bàsicament. Ara, jo sobre això l'únic que vull fer és una reflexió, que és, tu has de decidir amb el cap o amb l'estómac. És a dir...
Ja, però hi ha qüestions com la... No vull parlar de dignitat, però el bon nom d'una institució... Però... No el pots posar en qüestió.
No, però per exemple, Piqué va fer aquell documental.
Sí, i en Titi va posar les crispetes.
I la gent no va repudiar a Piqué.
Perquè,
però Piqué té un compromís amb el Barça.
Evidentment, però dic que va agafar la capitania aquell estiu, precisament, i aquell estiu va fer el documental.
I la directiva ja el va renyar, no?
Sí, és veritat, això és veritat. La directiva el va renyar, però dic que la directiva no va tenir massa informació de com acabava el documental de part de Piqué.
És veritat que el va renyar?
A mi m'han dit que el van renyar, sí. A mi m'ho han dit. No sé en quins termes...
No saps la intensitat de...
No sé la intensitat, però... Sí, a mi m'ho van dir. No, jo deia aquesta reflexió, jo feia aquesta reflexió...
Sí, al cap o l'estómac, ja ho
he entès. Perquè arribarà Florentino Pérez, o arribarà el City, o arribarà el United...
Però això no és pensar-ho amb el cap. O sigui, no pots prendre una decisió perquè Florentino Pérez el pugui fitxar.
No, vull dir que els altres clubs grossos es reforçaran segur.
Segur?
Es reforçaran segur. I aquest és un reforç, no perquè et treguin Griezmann, jo dic que pel Barça, que ja ho tenia al cap tècnica i tàcticament fa un any, i ha canviat poc després d'això, haurà de lluitar contra aquests clubs. Llavors, a 120 milions, un davanter amb experiència a la Lliga de 28 anys i golejador, jo crec que tu has de fer l'exercici de rumiar si a la curta és un mal rotllo, però si a la que faci 3 gols, la gent s'hi abocarà, se n'oblidarà... I tu tindràs un efectiu molt bo per la teva plantilla per lluitar contra els altres clubs que aquest any no s'han reforçat massa, com per exemple el Madrid, i ho han pagat, però que suposo que això no els hi tornarà a passar.
Debat interessant.
No és la por que el Madrid ho faci, sinó que tu ho has de fer. Messi 32 per 33 l'any que ve, Suárez 32 per 33
que sí, l'any que ve. La idea és rejuvenir amb un crac. Els defensors de la idea diuen, posem un crac una mica més jove que ens aguanti el declivi, si és que et pot parlar de declivi, de Luis Suárez i de Messi.
I donat que únicament hi ha clàusules de rescisió aquí, i aquesta baixa de 200 a 120, i el futbolista, pel que tenim entès, ha dit que es va equivocar, que li agradaria reflotar
aquell acord. La pista serà si diu públicament.
Avui n'hi ha celebrat pràcticament el 2-0 contra
avui no ha celebrat el gol.
Doncs ahir va dir Cerezo que el 1.000 per 1.000, no? Em sona una mica això, eh? El 1.000 per 1.000, oi? Que hi ha... Va ser el 1.000 per 1.000 o el 100%?
200 per 200.
És possible que Cerezo tingui més informació que nosaltres, perquè ell pot haver parlat amb Griezmann, i jo no he parlat amb Griezmann, i llavors potser Griezmann,
sí, perquè Griezmann
li ha dit...
Això ho té, que és un tio de paraula, si li ha dit que el 1.000 per 1.000, l'Atlètic pot estar tranquil.
Això per un cantó. I després, una altra cosa, el senyor Cerezo, que diu el 1.000 per 1.000, suposo que és qui rubrica...
El senyor Cerezo és el més interessat a treure's el de sobre, perquè li pot pagar la fitxa.
Deu ser qui rubrica la baixada de clàusula de 200 a 120. Home, si tu tens la voluntat que es quedi el 1.000 per 1.000 al teu projecte, no sé per què li baixes de 200 a 120.
Que segur que no juga l'Atlètic de Madrid la temporada que ve, segur.
Ja sabia jo que el tema amb Borda i Polo... Bé, el dia que es vagi escalfant el tema Griezmann, com que el Fernando tornarà, jo crec que tindrem temps per parlar del debat, perquè és un debat interessant. Segur. Però ho ha dit el Bernat, eh? Dissabte jo crec que hi pot haver un capítol transcendent de cara al desenllaç. Va, acabem amb l'efecte Costa.
Jo sóc del RAC. I quan se'm punxa la bici, també els truco. Perquè tinc assistència en bici, sigui on sigui. I tu? Festa del RAC.
Jo sóc del RAC. I quan em poso malalt estant de viatge, també els truco. Perquè m'envien un metge a qualsevol lloc del món. I tu? Festa del RAC.
som per ajudar.
L'efecte Costa.
Jordi, quin ball d'emocions, eh?
Una autèntica bogeria de tram final de partit. Jo ja havia dimitit, eh? Ja estava voltant per casa.
No eres l'únic.
Bé, és que no... La segona part, llevat des del gol de la falta de Messi, i al final doncs encara hi hem tornat, però és que ha estat un desastre de segona part. Bé, jo, més enllà dels punts, i que crec que ho ha dit algú i hi ha un punt de raó, que tota la negativitat que ens podíem endur amb la derrota, de la manera que remuntes, encara pot ser positivitat, com a mínim en l'aspecte anímic, perquè et demostra que aquest equip, fins i tot en un dia desastrós, és molt difícil de guanyar.
Sí.
Però a la mateixa equació jo hi poso, i tu ara ho apuntaves, i jo crec que és el millor que hem de treure d'avui, o el més important, és que aquest equip no és millor que ningú si no va al 100%. És un equip que em sembla vulnerable, per no dir que segons com mediocre, i totes aquestes preocupacions que teniu de cara al Trafford, jo les comparteixo, tot i contextualitzant que el United és un equip que a mi em sembla que el Barça hauria de fer molt l'animal perquè l'eliminés, eh? Vull dir, ara, tampoc es tracta... És a dir, jo, igual que no entenia com anàvem acollonits a la tornada contra el Lió, em semblaria ridícul anar cagats a Old Trafford, però crec que el que ha passat avui és un avís que arriba, com tu deies, en el millor moment possible.
En això hi estàs d'acord, eh? I que totalment. El partit contra l'Atlètic de Madrid és el partit que també ens marcarà com anem a Manchester.
Sí, però tampoc...
No serà gaire vinculant?
No, és que em sembla que si alguna cosa ens ha demostrat aquest Barça és que un partit no necessàriament té a veure amb el següent. No sé.
Ja.
No em preocuparia especialment... Bé, sí, home, millor no perdre, perquè
no,
llavors...
No, vol dir que ens preocuparia més a l'entorn que no pas a l'equip, eh?
Jo crec que l'equip a aquestes altures sap perfectament quines són les seves virtuts.
Ja, limitacions
i possibilitats. Exacte, i ja que entrem en això...
Sí.
Jo crec que té un punt avantatgista. Vull centrar-ho tot en que no hi era Piqué, perquè Piqué el dia del 3-4 del Betis hi era, eh?
Sí, i pensava que anaves a dir també en que hi era un tití.
Bé, la veritat és que queda molt retratat, més que pels gols, crec que ho deia el Xavi, perquè hi ha algunes accions en què es veu que no està a l'altura. Però avui, per mi, també ha fet un partit horrorós l'Englet. Ara, dit això, és que em sembla que avui Piqué hauria patit igual. Potser... Com que és tan bo, potser n'hauria resolt alguna. Però la realitat és que els centrals han estat venuts del minut 1 al 90.
Sí.
I llavors, quan és un problema sistèmic, jo crec que anar a buscar qüestions individuals, més enllà de que un tití estigui més o menys en forma, em sembla que és equívoc.
A mi em sembla una bona reflexió aquesta. És fàcil simplificar, però
clar, és
una
millor,
qüestió més estructural la d'avui.
El millor sempre és el que no hi és, perquè Messi al final t'ha acabat donant l'empat, només faltaria, però jo estic completament d'acord amb tu. Ui, que entra Messi, ara ho arreglarem? Doncs no, amb Messi ens n'han fotut dos més. Vull dir, és que un jugador sol, fins i tot Messi, segons en quines circumstàncies, no ho pot explicar tot.
Per tant, Jordi, podem marxar de Villarreal amb la sensació que si podíem triar un dia per rebre una pessigada i pujar a les defenses sigui avui?
Totalment, però és que a sobre la pessigada encara t'ha servit per sortir corrents i treure un punt.
Això mateix, sí.
És tremenda la cosa.
Sí, sí. És que la Lliga no es desfà ni volem, vols dir, eh?
No, és impossible. Hi ha gent que vol veure Lliga on no n'hi ha, però és que el partit d'avui demostra que està morta i enterrada.
Doncs aviam si la rematem dissabte pels que som més conservadors.
He vist l'Atlètic de Madrid-Girona i tampoc cal... Bé, mínim esforç. Bé, o serveis mínims. L'Atlètic de Madrid no està per tirar coets tampoc.
Doncs dissabte ho veiem. És el partit que pot rematar la Lliga. Gràcies, Jordi.
Bona nit.
Recupera el podcast de la TDT, El Tercer Temps i El Parlem de Futbol a les plataformes iTunes, iVoox i Spotify. iTunes, iVoox i Spotify. Escolta'ns quan i com vulguis.